Poc lliure.
Ah, vinga, tira, que anem tard.
El problema és que la primera tenia com una, com un nucli central molt potent, no? I aquest era el leitmotiv del show, i per això funcionava molt bé, perquè tenia molt clar on començava i on acabava. Perfecte. Primera temporada em sembla impecable. Segona temporada, ja vols intentar enllaçar amb altres coses que no et surten bé. I la tercera és que no té cap excusa fílmica, vull dir, no, bueno, ens ha vingut un hacker i ens ha hackejat les instal·lacions, no s'havia vist mai a la història de la tele. John Hamm, el pobre, que fa el que pot, en John Hamm, pobre home.
John Hamm està molt bé.
El pobre home, allà tots els surt.
John Hamm surt.
Surt amb un cotxe dient, no,
com Elon Musk, és aquest
Elon Musk.
John Hamm, que qui no ho recordi, era el protagonista de Mad Men. Guapíssim, l'home.
No, no, ell està esplèndid, gran actor, però surt amb un cotxe parlant, ui, no sé si em vull comprar la cadena o no. Estava del dia com indecis.
Vale.
No, ja està, i no, bueno, té, total, és que no té res més.
La majoria no compreu The Morning Show. El...
Jo la recomano.
Hi ha un escàndol, no, hi ha una innovació bestial, que és un escàndol amb un vídeo sexual.
Bueno, escolta, però pot funcionar.
No, perdona, és que no et funciona.
Ah, bueno, una altra cosa que
no et funciona malament, perquè ho has vist mil vegades i tindries que fer-ho d'una altra manera, com... Ostres, el no personatge de Reese Witherspoon està desdibuixat.
Jo crec que, a més, una sèrie que està ben escrita. És a dir, els diàlegs... És una sèrie que té ritme...
I els filtres que els li posen a gent diferent estan a la cara. És una cosa tremendíssima.
Escolta, que la gent ens digui si li agrada o no, el Demon Show.
A veure si l'han vist i ja està. Val, anem per la...
Buscant la conversió de la gent.
No tenim temps. La següent... que em consta, que em sembla, que us ha agradat a tots.
Boníssima.
És de les bones sèries que s'han estrenat.
De les millors de l'any.
Carai, noi, ja comencem. Es diu Sky Show... Ai,
es diu Sky Show Face Poker Broken Odo Cop Cop Cop.
És Sky Show Time, per si no la teniu, aquesta plataforma. La sèrie es diu Poker Face. What's it like? Always know the truth. Sentireu a parlar, d'aquesta.
No, si no confondre amb la pel·li infame del Russell Crowe.
No!
Sí.
No. Hòstia, és una... Quin horror de pel·lícula.
Què és Poker Face?
Poker Face és...
És la història d'una noia que bàsicament està fugint, no, d'una cosa que li ha passat,
sí,
però que té un do bestial, que és capaç de reconèixer immediatament si algú està mentint. No, és una mica una barreja entre s'ha escrit un crimen i Colombo.
Sí, però
és aquesta persona, un moment, però
explica que no té cap poder sobrenatural.
No, ella no, és simplement
no.
Una dot d'observació bestial, una persona que et caça. Com el de Lie to Me. No, el personatge d'aquesta sèrie, sí, que era Tim Roth, que era un tio capaç de veure si estàs mentint o no, no, a través de la teva facilitat, etcètera, el teu to. Doncs aquesta persona està escapant, llavors, amb el seu Plymouth, no, amb un cotxe, va per poble i cada que arriba un poble, una mica Jessica Fletcher, a l'humor.
I a més és algú que ella coneix sempre, moment, els dos primers capítols són amigues, no?
Correcte. Llavors, és bàsicament una sèrie feta amb elements molt senzills, però que funciona com una locomotora.
Clar, és que la Natasha Lyonne és una bèstia.
Està molt ben escrita, la Natasha Lyonne.
Qui és ella? Natasha Lyonne.
És la protagonista de Muñeca Russa, que és una tia que té un carisma que...
Bestial, i una veu com estripada, increïble.
És rock and roll.
Ja sé qui és. Orange is the New Black.
Correcte.
Sí, també. Feia un paper extraordinari.
El personatge, el showrunner, és el Rian Johnson, que és un tio, que és el de...
Punyales por la espalda.
Punyales por la espalda, la primera, la segona no, i que és el que ha fet la millor entrega de Star Wars.
Bueno.
Los últimos Jedi.
Sí. Des de les originals a...
És qüestionable, però vale, comprem.
D'acord, gràcies, no? Estic més tranquil. La qüestió és que la sèrie és una sèrie que demostra que pots agafar conceptes antics, si vols...
I molt manits,
i convertir-los en una cosa que funciona, però tan bé, tu passes tan bé, és divertida, té suspens, els actors són tots magnífics. Té una escena al primer episodi que et quedes una mica i ja dius, mare meva, quin nivellasso.
Sí.
És boníssima.
Sí, boníssima, sí, directament.
No,
a tots us ha agradat?
Estic d'acord, sí, aquesta la continuaré veient segur.
Carai, Poker Face, la trobareu si teniu la plataforma Sky Showtime.
Dos episodis o...
Dos.
Són 10 en total.
El primer que té
i els van estrenant cada setmana.
Cada setmana.
I s'agraeix, perquè aquesta sèrie sí que agrairem veure-la cada setmana.
Clar, perquè són autoconclusius.
Exacte.
És important que ho expliquem així. És un cas cada capítol que s'acaba.
Més
la història d'ella.
Narrativa més llarga, no? Que és això que fa que ella s'estigui escapant de...
Val, de Las Vegas. Anem per acabar ja, perquè són les 12 i 5.
Dues coses.
Una, dues sèries que estrenades durant l'estiu que van tenir una certa repercussió,
sí.
Una que no us ha agradat gens i l'altra que us va agradar sorpresivament, jo diria,
sí.
A tots.
Molt. I tant.
La primera, la que no va agradar, ja amb l'univers Star Wars absolutament desmanegat, és que és i que ja no es pot suportar més. La sèrie es diu, com es diu, Ahsoka o Ahsoka?
És el personatge de la Ahsoka Tano.
Ahsoka. Wow. It's inevitable.
Prou ja, podríem parlar-ne ja de que aturem ja tot el debat sobre Star Wars i la Guerra de les Galàxies, deixem-les en pau ja.
No volem
jo crec que no puc ser objectiva amb la sèrie perquè ja estic farta, és que estic molt cansada d'aquestes sèries perquè han ficat no sé quantes sèries en un període de temps molt curt i estic saturadíssima, o sigui, fins i tot gent que és molt molt fan de Star Wars
ja
prou, o sigui, que s'esperin una temporadeta abans de treure més material, perquè a més, aquest personatge és molt interessant i té molt lore dins de l'univers Star Wars. Lore. Té molt bagatge, ja té molta història.
Amb les parauletes.
Pensaves que la Final Girl havia desaparegut, no?
Però sempre torna.
Està aquí amagada. Hi ha molta història d'aquest personatge que és molt interessant, però jo crec que ha perdut interès per aquesta saturació que hi ha.
Hi ha un cansament. No sé si és cansament o ja no hi ha idees per part dels guionistes.
Però crec que passa el mateix que quan vam tenir la sobredosi de superherois de Marvel.
És una sèrie que sí que és fidel a l'esperit Star Wars, que potser li agrada al fan més hardcore, però que és una sèrie que dona voltes una altra vegada sobre el mateix, que repeteix esquemes una i altra vegada, que ja has vist en altres sèries, pel·lícules de la saga. No ho sé.
I que s'atreveix a ressuscitar Patums.
Sí, ressuscita un personatge.
I llavors dius, ostres, tu...
Amb aquestes cares posades amb intel·ligència artificial que no queden bé, insisteixo. Preferiria tenir un tractor. De veritat.
Jo crec que hi ha d'haver una pausa.
Sí.
Però una pausa, llarga, estic parlant d'una pausa de 5 anys sense veure res de Star Wars per tornar a agafar-ho amb ganes. Perquè jo crec que sí que hi ha històries a explicar que poden ser interessants. Però estem una altra vegada amb el... Oh, mira, un robot que té llums. Oh, no, una senyora que es va vestir de verd. Un que té unes banyes.
No, és que això tota la vida s'ha fet. Es diu guaret. És el barbetxo. O sigui, hi ha un terreny que ja l'has abonat, ja l'has dit de treure tot el que vés de treure. Prou. Això no es conrea més.
Jo tinc la impressió que els mateixos, a Lucasfilms, s'han donat compte de que hi ha... Sí, s'ha acabat.
I esgotament.
Ja s'ha veure la tercera temporada de Mandalorian, el llibre de Boba Fett, l'única sèrie que ha sigut una mica sorpresiva és Andor
perquè
anava completament a la contra del que s'està fent. Jo crec que aquesta sèrie, a més, és fan service absolut. Ui, mira quin personatge surt en el fons, allà al fons a 500 metres, surt un personatge de color carbassa que havia sortit un segon al Retorn del Jedi. Està bé.
Això és perquè la Ahsoka Tano ha sortit a tots els esdeveniments importants dins la sèrie.
Que està molt bé, però que no li importa
ara
ningú,
això.
Altra feta a destacar, és a dir, que si tu vols conèixer en profunditat la història d'aquest personatge, t'has d'empassar altres coses de Star Wars, per exemple, la sèrie aquesta de dibuixos Rebels, que és infumable, és a dir, per exemple, no, ho dic de veritat. I després una altra cosa, Rosario Dawson, amb els ulls tancats, els braços creuats mirant a l'infinit, tota l'estona, una persona molt profunda, en contacte amb
a
la
mi,
força.
A mi em costa una miqueta de creure la Rosario Dawson en aquest paper.
Està
i mira
molt
que
malament.
Ella
i mira que és bona actriu.
Ella és molt bona.
Total, que no, ni us hi apropeu.
És complicat.
La Maria Elizabeth Winstead.
Azuka!
Que està pintada de verd.
Va.
I no és que no t'ho creus.
No creus res. El maquillatge...
Bé. 12 i 7.
Acabem per lo gran.
Acabem amb el que més us agrada. Per cert, hi ha oients que ens recomanen, com el Carles diu, la pel·lícula de les Tortugues Ninja, que encara està en cartellera, que va agradar, va agradar bastant.
Està molt bé,
està molt bé, ja està molt bé. Moltes
gràcies. Està molt bé, m'agrada. Va, anem amb l'última. És una de les... La sèrie més llarga, potser més exitosa del món de l'anime, no?
Més de 1.000 episodis té l'anime. I continuen, eh?
Japonesa. Una mala tarda.
I que s'ha adaptat a Netflix amb... vida,
amb imatge real.
Imatge real, que es diu One Piece. Well... Això normalment hem de partir de la base que els qui no hagin vist aquesta sèrie, com qualsevol altra d'animació,
no
normalment no surt bé.
Has d'haver vist els 1.000 capítols.
Clar,
primer,
això aquesta, no cal veure l'anime abans i trenca la maledicció dels live actions que portava...
És que no passa mai, això, no?
No
hi ha una
mai,
sèrie
no.
de dibuixos animats a qualsevol lloc del món que llavors s'adapta a vida real i sempre és un punyetero desastre.
Netflix va adaptar Death Note, que és un anime...
És horrible.
És horrorós.
Bebop Cowboy.
És que
aquest encàpio
us ha agradat. One Piece.
Tot el contrari, és molt bé.
És una adaptació perfecta, crec que perquè l'autor del manga s'ha implicat moltíssim, no? I ha posat com unes barreres, no?, que no es poden passar, tot està ple d'això, no?, de valles, i això és bo, perquè de sobte, quan el creador està molt a sobre del producte, pot passar que sigui una porqueria, perquè òbviament són mitjans completament diferents, el paper i el film, no?, la pel·lícula, però hòsties, jo crec que està adaptada a la perfecció. És una cosa collonant, perquè em vaig empassar 6 episodis i vaig dir, hòstia, m'ho estava passant pipa. És les històries de pirates, si t'agraden els tres mosqueteros, en fi, la Vincent Minnelli. Són coses... És una sèrie preciosa, diria.
I tu l'havies conegut, One Piece d'animació?
Jo no tenia ni idea.
Es nota que hi ha respecte.
És molt coneguda.
Es nota que hi ha respecte per la sèrie.
El públic català la coneix bé, perquè va passar per el Super 3, ara s'ha tornat a posar...
Deixa que et digui una cosa. Gerard Piqué un cop va fer un tuit dient que One Piece era una obra mestra.
No, no, no.
És I el manga, el còmic, no sé, ara potser m'equivoco, però si no és el més venut de la història del mitjà, és un dels més venuts de la història del mitjà, és un còmic super conegut. És a dir, tenien un treball amb molta responsabilitat, i crec que aquesta traslació dels codis del manga i l'anime al cine, que costa molt de fer, costa aquí l'han fet amb molta fluidesa, i funciona.
No hi ha ritme,
es nota que hi ha amor i respecte pel material original, i això és una cosa que, bueno, de fet, la gent que és fan de l'anime ho ha dit, que està molt contenta amb l'adaptació.
Està molt bé.
El càsting està molt ben triat, la manera d'adaptar les trames, el que obvien i el que sí que inclouen està molt ben fet.
Que no ho hem explicat, però és una aventura de pirates.
És una aventura de pirates. Un noi que es diu Luffy. I un noi que es diu Luffy, que vol ser el rei dels pirates.
Però tenen uns poders màgics que li atorguen altres coses. I el protagonista...
Mengen unes fruites que els donen poders.
I el protagonista, en particular, és un noi que se li allarga.
És un noi
que és el goma-goma
aquest. Se li allarguen els braços, les cames...
S'allarga tot, se li allarga tot.
Però això no cal...
A veure, si s'allarga el braç, s'allarga una altra cosa.
12 i 10 minuts, deixem-ho aquí, perquè la veritat està sent un desastre, això. Blai Morell, Òscar Broc, Toni García, Noem Escribano...
Òscar Broc, Toni García...
Aneu passant, aneu circulant. Circule!
Adéu! Adéu!
Les 12 i 11 minuts. Hora d'actualitzar amb la Judit Vila. Què tal, Judit? Bon dia.
Bon dia.
També amb el Quim Salvador. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Junts per Catalunya avisa el PSOE que dimarts tindrà prova de foc amb l'ús del català al Congrés i a la Unió Europea.
N'ha parlat la portaveu del partit al Congrés, Míriam Nogueras, que deixa clar que ells no pensen rebaixar les seves demandes. La líder de Junts a Madrid ha dit al Consell Nacional del Partit a Mataró que ara toca als socialistes complir amb el que han promès.
Sobre l'ús del català al Congrés dels Diputats i també sobre l'oficialitat del català a Europa, veurem el nivell de credibilitat del PSOE i també si és cert allò del que es vanta Pedro Sánchez, que Espanya se hace escuchar en Europa. Tenim clar que a l'altre costat no fan el que fan per convicció, ho fan per necessitat.
Nogueras també ha dit que mentre depengui de Junts, res tornarà a ser com abans de les eleccions del 23. Jota diu que ara Catalunya cobra i ho fa per avançat. Precisament sobre la possibilitat que el català es converteixi en idioma oficial de la Unió Europea, els experts creuen que les reticències d'alguns estats membres són per motius polítics i no jurídics. Els 27 ho debatran en una cimera dimarts que ve, però cada vegada hi ha més estats que s'hi pronuncien en contra. Els últims han estat Països Baixos, Luxemburg i Eslovàquia. Doncs bé, l'expert en política lingüística europea, Vicent Climent Ferrandó, ha dit al Via Lliure de RAC1 que tenen por que hi hagi més països que ho demanin.
Si entren tres llengües regionals o minoritaris a la Unió Europea, doncs això s'obri una mica la caixa de Pandora per altres llengües i reclamacions. Per tant, hi ha una reticència del part d'alguns estats i també per part de la Unió Europea que diu no vull més problemes als problemes que ja tinc actualment.
Climent Ferrando ha dit això sí, que la proposta arriba en un bon moment perquè Espanya té la presidència de la Unió Europea durant els pròxims 6 mesos i, per tant, té la capacitat de determinar-ne l'agenda. Més coses, la Generalitat admet que està estudiant com regular la seguretat i els serveis de socorrisme a les platges, això després que s'hagi tancat la temporada de bany de l'estiu amb 25 banyistes morts, els mateixos que l'any passat. Per això està fent una anàlisi amb la Federació Catalana de Socorrisme per mirar si cal un únic criteri per tot Catalunya. El president de la Federació, Frederic Tortosa, reconeix a RAC1 que fan falta canvis.
I ara tenim un sistema molt heterogeni i indiscutiblement si poguéssim homogeneitzar tot aquest sector, creiem que seria més factible trobar solucions als problemes que tenim.
Ara mateix la seguretat i el servei de socorrisme estan en mans dels ajuntaments i, per tant, cada municipi decideix com ho regula. Tot i això, la Generalitat reconeix que fer una normativa és un procés complex i que, si tira endavant, no serà ràpid perquè ha de posar d'acord tots els actors implicats, entre ells els 76 municipis en platja, els socorristes i també la Generalitat. I encara un apunt més abans dels esports. Ha mort el conductor d'un camió en un accident a la C-25 a Manresa, al Bages. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la carretera. S'han activat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 unitats del sistema d'emergències mèdiques i 4 dotacions dels bombers que han intentat treure el conductor del vehicle que estava atrapat dins. A causa de l'accident s'ha tallat la circulació en sentit Lleida fins a 9:45 del matí i ara mateix només hi ha un carril obert. Amb aquesta víctima ja són 111 les persones que han mort a les carreteres aquest any. I ara sí, anem amb els esports.
Els equips catalans de la Lliga Femenina de Futbol estrenen avui la competició després que se suspengués la setmana passada la primera jornada per la vaga de futbolistes. En joc a aquesta hora, Eibar 0 llevant les Planes 0 al minut 15 de partit, i el Barça, vigent campió, estrenarà temporada oficial aquesta tarda a les 7 al camp del Madrid Club de Futbol. No podran jugar Jana Salma, Walsh ni Rolfo, que estan lesionades. El Barça masculí jugarà a les 9 a Montjuïc contra el Betis, i si guanya es posarà el líder provisional de la primera divisió. Pedri i Araujo, lesionats, i Fermín sancionats, són baixa. I avui també a Múrcia, semifinals de la Supercopa CB de bàsquet. A 7:15, Barça-Real Madrid, i a 10:15, Ucam-Unicaja.
I acabem amb el temps. La calma seguirà dominant durant tot el dia la majoria de comarques, amb sol combinat amb alguns intervals de núvols. Tan sols es pot escapar algun plogim o ruixat molt local i aïllat durant la tarda a punts de l'interior, sobretot al Pirineu i Prepirineu de Lleida. Poca cosa s'hi arriba a caure, i tot plegat amb ambient càlid i xafogós a gran part del país.
Un quart d'una del migdia. Gràcies, Judit. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
De seguida continuem, però abans els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia?
Consum.
És ric en vitamina C, baixa en calories i font de fibra. El carabassó és una hortalissa molt versàtil a la cuina, indicada per a tota mena de dietes. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem de les seves varietats i com cuinar-lo. En primer lloc, quines varietats trobem al mercat?
Hi ha un gran nombre de varietats, però a casa nostra les més freqüents són el carabassó blanc i el carabassó verd, aquest últim de gust més intens. Si el classifiquem per la seva forma, trobem el carabassó redó, ideal per farcir, el carbassó de coll recte, que és idoni per fer làmines amb la mandolina, i el carbassó corb, per a tota classe de preparacions.
I què hem de tenir en compte a l'hora de seleccionar-los i conservar-los?
És important triar peces que tinguin la carn ferma i compacta i un bon pes en relació amb la mida. Per conservar-los, el millor és el calaix de les verdures de la nevera o la zona menys freda i humida, on ens aguantaran molt bé fins a 2 setmanes.
D'acord. Ens proposes alguna recepta?
Tot i que té fama de ser una verdura avorrida, el carbassó dona molt de joc a la cuina. Es pot menjar cru, saltat, guisat, en crema, al forn i de mil i una maneres. Un pica-pica de ben original són els canelons de carbassó farcits de formatge. Per 4 persones necessitem un carbassó de coll recte gros, un paquet de formatge en crema i espècies com orenga, cibulet, all i tomàquet sec. En sortiran com a mínim 20 canelons. No cal cuinar el carbassó, i com que conté vitamina C, es pot deixar preparat perfectament a la nevera unes hores sense que s'oxidi. Pel farcit, barregem el formatge en crema amb les espècies i ho reservem. Netegem bé el carbassó i el tallem a làmines ben fines amb l'ajuda d'una mandolina. Per preparar el caneló, podem untar la làmina amb el formatge que hem preparat o posar la quantitat d'una cullereta de formatge a un extrem de la làmina, i després l'enrotllem en forma de caneló i que vagi de gust. I si volem més receptes bones i fàcils de fer com aquesta, a planificador.consum.es/recetes en tenim un bon grapat.
Núria, moltes gràcies per aquesta recepta tan original i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Passen ara 3 minuts d'un quart d'una del migdia. Hora de fotre-li gas. Hola, Nando Joan, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs? Com tenim el gas? El tenim encès a tope,
no? El tenim encallat, com sempre. Què vols?
S'encalla el gas o què?
S'encalla el gas, però sempre dalt de tot, a fondo, saps? Què vols?
Home, l'altre dia, per cert, et vaig veure que estaves veient alguna cursa d'aquestes de motos i anaves...
No, veient no, corria la cursa.
Bueno, no, però corria. Tu vas córrer una i una altra, vaig veure que havies fet un vídeo d'ells del públic i anaves cridant com un animal.
No, perquè...
Gas, a fondo!
Era el primer relleu.
Ah,
era
vale,
el primer
vale.
Relleu.
És que no sé com va, això,
i vaig gravar el meu company. Me fotis? No sé, jo hi era allà.
Jo no home, sé com va, això, tu. Que les curses aquestes hi ha relleus, dius?
Clar, eren 2 hores.
Ah!
Eren 2 hores a Santa Eulàlia de Riuprimer,
sí.
Que és el campionat del món de la comarca. Okay. Saps que allà ens juguem que quan anem a fer el gintònic amb els amics ens juguem moltes coses allà, eh?
Jo el que vull dir és que...
El campionat del món.
Sentia el Nando cridant, gas a fondo! I pensava, hosti, no, i si es desganyentarà, pobre Nando, de veritat.
Encara estic afònic, encara estic afònic.
Ja sabeu que el Nando Jovany és cuiner de Can Jovany a Calldetenes, que té una estrella Michelin, que és una... i té una desena de restaurants, gran emprenedor, un amant del gas en tots els efectes, a la cuina i a la carretera. Et volia preguntar, Nando, que he vist que demà teniu xou, no?, perquè teniu la... aquesta nit solidària del Liceu, no?
Sí, demà tenim un sopar molt maco, 420 persones al Liceu, a dalt l'escenari, muntem 42 taules i cuinem uns cuiners amics que ja hem cuinat moltes vegades i que és un èxit i que és de les coses xules que fem, això de cuinar entre amics, entre col·legues, que fem coses molt ben parides.
Bueno, de fet, és Nit Solidària del Liceu, que en aquesta ocasió recapta fons per la World Central Kitchen del José Andrés i també per la Fundació Gavina, que és una entitat del Raval que fa una pila d'anys que es dedica a les criatures del barri que ve que ho necessita. No? I deies amb companys, l'Albert Adrià i el Carles Gaig i el Carles Avellan.
Jo sempre
he pensat una cosa amb aquests grans shows que munteu quan sou diversos cuiners, que és, però, a veure, qui cuina què? O sigui, no us trepitgeu les mangueres uns als altres? Vull dir, ha de ser molt difícil en una mateixa cuina.
No, això són els bombers, eh? Nosaltres, 5 anys, ens fotem les paelles pel cap. Ens fotem la paella pel cap, saps?
Un cridant, Carles, cony, que se t'està cremant! I l'altre, jo sempre he trobat un embolic, això.
Mira, aquesta setmana, el dimecres, vam fer Andorra Taste, vam fer un event que es fa gastronòmic, que és el segon any que es fa a Andorra, i vaig tenir la sort de cuinar amb tres estrelles, un dos estrelles, i jo, que era el més dolent de tots, que jo portava l'event. Vale? En el final, l'experiència el que ens ha portat a veure és que quan cuinem molts cuiners alhora, o quan fem un event d'aquests que hi ha molts cuiners, tant és que siguin estrellats com desestrellats, saps? Hi ha d'haver algú que coordini, saps? Perquè si no és com allò... que et posessis a tocar o fessis una cançó junts i que fessis doncs, el Bruce Springsteen, agafessis els millors del món, els fotessis allà junts...
Això en diuen i un toqués... superbanda. Això existeix, que a vegades agafen superlíders de diverses bandes i els foten a tocar tots junts.
Doncs nosaltres som superbandes, però amb el sector de la cuina, saps? Després, clar, però després hi ha d'haver algun benaventurat que això ho organitzi i que això... amb un li pugui dir, per exemple, aquest dimecres érem cuinant el Joan Roca, que és el millor cuiner del món diverses vegades, el Gastón Acurio.
Boníssim,
el Gastón Acurio, sí, és... que aquest doncs, té restaurants a tot el món.
És peruà, no, el Gastón Acurio? O m'equivoco?
És peruà. Sí. No, ho dius perfecte, és peruà, fa els millors ceviches, la millor leche de tigre, que leche de tigre no vol dir que munyeixin els tigres, eh?
No, hi ha gent que s'ho pensa, això, de la leche de tigre, que van allà a munyir tigres i que, per tant, és tan especial.
Ah, ja s'han munyit tots els tigres. De ses, aquí teníem... No, tenim el Benito del Bardal que està a Ronda, que té dues estrelles, teníem un cuiner suís, que ara no me'n recordo el nom, que era una mica complicat, que tenia tres estrelles. És clar, el Gastón Acurio, que és de les persones més influents del món de la cuina, i tenen en compte que quan vas a Sud-amèrica li posen una alfombra allà on va cuinar, clar, una alfombra, però de les llargues, eh? De sí, les llargues. Sí, sí. I clar, doncs, per exemple, vam presentar els plats, saps? I cadascú muntem un plat per ensenyar, per fer un briefing a tots els cuiners, a tots els camarers, perquè tothom sàpiga quin plat farem i també veure les quantitats que hi ha de cadascú, perquè molts cops passa que quan fem una cosa d'aquesta, el menjar ens surt per les orelles,
clar,
saps?
Clar.
O repetim productes, o repetim elaboracions. Llavors, doncs, ens vam donar compte que el seu plat hi havia més menjar del compte, no? Van fer uns canelons de llebre, uns petits macarrons farcits, com si fossin uns petits canelons, i n'hi havia molta més quantitat que els altres plats, no? I amb el Joan Roca ens vam mirar, i com que fa molt temps que ens coneixem, em va dir, amb el pensament, em va dir, ja li podràs dir tu, que n'ha de posar la meitat.
Que no em posi tant.
Perquè, clar, qui collons li diu amb aquest que em posi la meitat, no?
Hosti, clar.
I sí. Així ens ho vaig fer, jo tinc una manera de demanar que sembla que dono, saps? I és el que vaig fer és dir, mira, jo creo que està buenísimo el plato, saps? Perquè me'l vaig menjar allà davant seu. Y buenísimo, pero las cosas buenas menos mejor. Yo creo que con la mitad es suficiente.
I bé, ho va acceptar-ho bé.
I al cap d'una estona, no, es m'ha quedat mirant-me, que dic, qui deu ser aquest? No, ja em coneix, eh? Fa anys que ens coneixem, pot allò pensar, què collons diu aquest benaventurat? I al cap d'una mica va pensar, sí, lo voy a partir. Dic, bueno, ho ha entès. Vale, lo voy a partir per la mitat.
No, però perfecte. Això és una cosa, Nando, que ja sé que és un... A mi a vegades penso que és un tabú, no? Perquè tots els cuiners sembla que sempre us porteu molt bé, però al final la gestió d'egos en una cuina, si hi ha aquesta superbanda, això passa amb una banda de música, però cadascú té el seu terreny i té els seus coneixements, i que algú li doni, no ordres, però sí indicacions a un altre, s'ha de fer molt bé, perquè no és fàcil, això.
Bueno, al final, nosaltres, amb tota una vida dedicant-me als casaments, als events, clar, jo quan tenia 18 anys ja feia més de 120 casaments, clar. És a dir, porto més de 120 casaments cada any durant 35 anys o 32 anys. Al final hem fet més de 4.000 casaments, més els events, doncs he fet poder 7 o 8.000 events, i encara sé que no sé res, eh? encara no n'hi ha cap que surti igual, saps?
Sí, sí.
Però al final, amb les coses que hem fet, doncs m'he guanyat un respecte, o digue-li com vulguis, que quan fem coses d'aquests cuiners junts, o fem coses grans, o fem coses que hem anat fent durant tots aquests anys, doncs m'he posat allà davant, jo no sóc dels que em callo les coses, m'he posat allà davant, m'he posat a liderar-ho, i ara ja és com que sóc el mestre de cerimònies de quan passa algú així, que diu, no, això ja ho farà el Nando, i ja ho portarà el Nando, ja cuinaré, però si hi ha el Nando, vinc. Si no hi ha el Nando, no vinc,
oh,
no?
Això està molt bé.
I la veritat és que això em fa feliç, no? Que em tinguin per algú, saps, un pageset de Call d'Atenes, està bé.
Però, escolta'm, no és broma, sobre el tema de cuinar en paral·lel, clar, jo m'imagino que quan venen aquests grans cuiners, al final tothom porta el seu equip, es dediquen a, com deies tu, no?, un plat especial, un plat concret cadascú, vull dir que no hi ha cuina conjunta, per entendre'ns, però jo pensava en això a casa. Hi ha una pila de gent que ens està escoltant, a mi em passa, jo t'ho dic, Nando, o sigui, a mi em molesta molt que si estic cuinant jo a casa, vingui un altre i comenci a toquetejar les coses. O sigui, no ho porto bé.
No, ja tens... No, tens tota la raó. A mi també em passa, i passa sempre, que tu saps fer un arròs d'una manera i ve un altre que també ara el sap fer d'una altra. I et diu, per què no el fas d'aquella manera? I si no tens prou de confiança per dir-li, agafa't una cervesa i vés-te'n allà i no em toquis els ous. Bueno, perdona.
Sí, s'ha de fer així.
Si no m'emprenyis, si no tens aquesta confiança, t'acabes agarrant a l'arròs i acabes sortint un nyap.
Oh!
No?
De veritat, no? És que és així, perquè llavors... tu una cosa que la tens molt controlada, ve algú allà, atreu el nas... A més, sempre són aquells que diuen, bueno, què puc fer, vinc a ajudar, no m'ajudis, perquè vens allà, poses el nas allà a sobre, fa aquella ganyota, que ja la veus venir, que dius, ah, tu ho fas diferent, eh? Ah, bueno, jo prefereixo fer... Jo, molt bé, el dia que cuinis tu, ho fas tu, però ara deixa'm en pau. No, jo t'ajudo, jo remeno, no remeni res. Jo m'atabalo molt amb aquests cuines, de veritat, amb aquestes cuines, diguem-ne, de dia important. Tu a casa...
Digues. Doncs ara imagina't això que dius tu, posat amb els millors cuiners del món, que cadascú és fet va parir el seu pare i la seva mare,
sí.
Saps? Que cadascú tenen uns egos, un és de Sud-amèrica, l'altre és alemany, l'altre és anglès, l'altre és francès, i l'altre és d'on Déu va perdre l'espardenya, saps? Doncs després, quan tu els ajuntes tots aquests, què passa? Que ells a casa seva a vegades fan el seu menjador ni caben 30, ni caben 40 o 50, i estan acostumats a fer aquest plat de 2 en 2, de 4 en 4, saps? I tu vols fer un event de 400 persones, no?
Sí.
I tu li dius, viam, rei, és que no pots tardar una hora a empatar el plat.
Correcte.
Saps? És a dir, saps què passa? Que jo amb els anys, el que sí que em sento orgullós és que sóc capaç, com que sempre he cuinat a Can Jovany per poca gent, però he fet molts events grans, sempre tinc la tècnica per poder fer molta quantitat i amb una qualitat molt, molt gran, no? I això jo els explico, mira, explica'm com vols fer aquest plat. Doncs mira, el vull fer així, jo els dic, mira, doncs és que ho farem al plat, primer posarem el cruixent, ho farem amb 6 passos diferents, en lloc de muntar un passe per 400, farem 4 passes de 100, com si fessin 100 banquets de 100, o a vegades els dic, farem 8 banquets de 50 per fer 400.
Clar.
Saps? Perquè, com que ells estan acostumats a 50, doncs farem 8 banquets de 50. Blocs de 50. I surt perfecte, ho entenen, i, bueno, doncs, d'aquesta manera jo què faig és que ells estan confiant en mi perquè el seu plat i el resultat del seu plat sigui el que ells volen, no? I que al final sigui un èxit tot el sopar, no l'èxit d'un plat. l'èxit del sopar al conjunt, no? Que és el que interessa quan fent un event uns col·legues plegats, no?
Escolta, acabo només amb una pregunta que té a veure amb això de cuinar i de molestar algú a la cuina. Clar, hi ha el factor de les criatures. Tu devies estar allà molestant també de petit, no? De dir, trec el cap o et feien fer alguna cosa, dir, mira, toca això, ara anando, tal. Els nens en una cuina s'han de saber gestionar també, no? Ara pensant en la gent a casa, eh?
Bé, els nens en una cuina, ara que fem cuines, cada dia les cuines són més integrades al menjador i és una part que no és un forat que està allà dins amagat. Hem tirat el pladur a terra, ho hem ajuntat amb la cuina, són bastant cuines obertes. I quan són cuines obertes, jo crec que hi ha moltes receptes que està molt bé poder introduir els petits de casa, no? És a dir, quan fas croquetes, quan fas bunyols, quan pots fer pasta fresca, pots fer maquis, saps? A veure, hem de vigilar quan fregim, quan tenim coses calentes a la taula, a les olles, als focs, quan hi ha coses que hi ha perill, però quan no, jo crec que això és el que hem de mirar de fer tots, no? És a dir, transmetre el que hem viscut nosaltres amb els avis, amb els tiets, i transmetre aquesta cuina, aquesta cultura, que sabem nosaltres, encara que siguin diferents plats, o amb plats més actuals ara, saps? Però fent uns maquis, no? O fent sashimi, no? Fent sushis. Doncs, hòstia, doncs serà una cosa que compartirem i que els introduïm a la cuina i que a ells els agradarà.
Sí,
perquè
sí.
Si no, cada dia, si no fem això amb els nostres fills, cada dia es cuinarà menys, que és la veritat, i que cada dia doncs es perdrà aquesta cultura que tenim a l'entorn de la cuina i que tot passi al voltant d'una taula. Que això no pot ser.
No, no es pot perdre, efectivament. 2:15 del migdia, bueno, et deixo fent feina, Nando, i avui en tens, no. Avui en teniu bastanta, o sigui que avui i demà allà a la Gran Nit Solidària.
Bueno, ara estic liat acabant els textos, que això és el que més difícil del món. Estic fent un altre llibre i haig d'entregar els textos abans de divendres que ve.
I
això d'escriure és el que és més difícil. Més difícil escriure una recepta que fer un sopar per 200 persones.
Bueno, doncs et deixo amb la feina, Nando. Una abraçada, que vagi bé.
Bueno,
apa, adéu-siau.
Moltes gràcies, família i salut. Gas a la vida.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision .es. La tornada, millor amb Mas Vision.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, arriba aquest setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Amb tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia. Arriba The Producers.
Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Jo quan em posava l'ordinador pensava, què em passarà avui, no? Fins que veu arribar vosaltres i jo he tornat a néixer.
Portar la fibra a l'Àngela, aïllada de tot, inclús de companyies que volguessin fer-ho, és el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Vine a la 15a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any tindrà com a temàtica principal la figura de Lluís Domènech i Montaner i la seva vinculació amb Canet de Mar.
Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats. Mercat d'artesania, espectacles, rutes guiades, exposicions, tastos gastronòmics, visites al castell de Santa Florentina i tot en un entorn a l'aire lliure.
T'esperem del 15 al 17 de setembre. Més informació i reserves a turismecanet.cat.
La Daurada Restaurant. Reserva taula davant del mar en un espai gastronòmic únic al port de Vilanova.
Especialitat en arrossos, peix de llotja i cuina mediterrània de mar i foc.
Sala climatitzada i terrasses amb vistes panoràmiques i postes de sol espectaculars.
La Daurada Restaurant. Obert tot l'any. Vilanova i la Geltrú.
RAC 1. A veure, la promo. Vostè primer, amb Marc Giró. Cada dia de dilluns a divendres, d'una a dues. Vinga, ja està.
Però això és molt sosu.
Joel, és sosu?
Què?
Escolta'm una cosa. A tu t'ha la sensació que nosaltres hem de seguir fent els graciosos aquí tota l'estona? Que venim de l'estiu llegit tal? Has vist com està el planeta? Té per anar-se fent...
A
RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
S'ha acabat, home!
Jo diria que aquí a la Sagrada Família estan fent una altra torre, no? Ai, Déu meu, a veure si s'han descomptat i n'estan fent una de més.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Dia lliure. Amb Xavi Bundó. Només els caps de setmana a RAC 1.
12 i 35 minuts. Avui és un plaer poder saludar l'autor, entre altres coses, d'aquesta cançó que des de fa mesos està funcionant i d'aquesta manera a casa nostra.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en la realitat, falta una estetat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, lliures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movi m'atabala, però jo crec en el destí. Una aparició m'il·lumina mitja festa, fem alguna cosa que aquesta pari apesta. El papà del pericle, un tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació, molt dels ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida, això no lenta. I ara li m'emita amb la trama, perquè deixi de ser un drama. La ridícula ballada d'un sol.
Jo crec que hi ha gent que encara no ha tancat la boca, perquè no estaven acostumats a aquesta manera d'atacar una cançó de, a casa nostra, a més, amb matisos diversos, amb maneres d'afrontar la cançó, i que encara estan sorpresos que hagi sortit una cosa així des de casa nostra, i a més després d'haver passat per un concurs com va ser Eufòria de TV3. Com estàs, Triquell? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bueno, l'estiu deu haver estat divertit, no?
Ha estat engrescador.
Engrescador és la paraula, diries.
I didàctic, no? Perquè un aprèn molt d'aquestes experiències del que et dona la vida a vegades.
Bueno, ara et preguntaré per moltes coses del que ha passat aquest estiu, perquè has passat per tots els festivals, però és que avui passes per la primera pedra de RAC1 amb el company Jordi Ramos, i pregunten per una cosa que és que jo volia saber si és veritat i fins a quin punt. Vale. Què és això d'Eurovisió? O sigui, ha vingut Televisió Espanyola a demanar-te a veure si vols anar al Benidorm Fest?
Es veu que s'ha iniciat una
no sé si una votació, no?
Una campanya, un moviment popular i tal, del qual jo n'era totalment inconscient, i dic, bueno, i fa poc, doncs mira, vaig conèixer els representants i portaveus d'aquest moviment, i jo ara estic en un punt molt relativista en què estic esperant que la vida em doni una senyal per decidir-me què és el que haig de fer o què és el que m'agradaria fer o com plantejo jo tot això.
Cuidado amb les senyals, que mai saps si les llegeixes.
Quan un mateix assumeix que no sap, ha d'esperar a saber. Jo ara mateix no tinc ni fava.
I et van venir uns senyors que estaven promocionant Eurofans, entenc?
Sí.
I que creien que tu podries ser un gran representant a Eurovisió.
Sí, em va encantar perquè vaig veure gent castellano parlant dient el meu nom, que això va ser una de les pors desbloquejades.
La ella final la deien bé?
Triquel.
Estava claríssim.
Jo és que millor només... que... Trinker.
Jo només per veure-ho això, al Benidorm Fest, que et presentin com a Triquel, jo ja pagaria.
Seria divertit. El que a mi m'ha passat molt de...
Bueno, però perdona, no hem acabat, però tu m'has dit que et van venir una gent. Televisió Espanyola t'ha trucat? Per dir-te, bueno,
a mi no,
mira tu...
Tinc la sort de que jo com a producció, gestió de calendari, gestió de contactes i de correu, sóc nefast. Uh-huh. I vaig a... Sóc molt irregular en aquests aspectes i tinc un equip de gent que... amb la qual ja hem debatit sobre aquest tòpic.
Sí.
I a veure què onda. No ho sabem encara, estem a l'espera.
Esteu a l'espera?
Estem a l'espera.
Et faria
però
il·lusió?
Sí que han contactat, sí.
Et faria il·lusió? O no ho saps encara?
Clar, és una cosa que tinc tan... O sigui, tinc un interrogant molt gran al meu cap. Llavors, sí que em fa il·lusió perquè no ho conec, nova experiència, però també aquest punt de dir... A veure, depèn de què vagi a fer allà i depèn de quina llibertat creativa tingui jo i com puc dirigir jo el meu rol allà, saps? Que és en plan... A veure,
si tu et faria jo et dic el que has de cantar.
Hi ha molts peros, o sigui, hi ha molt... Clar, aquí està el tema. O sigui, a mi em fan cantar, per exemple, jo trobaria molt postís, forçat i poc orgànic cantar en castellà. No perquè ho vagi ni millor ni pitjor que cantar en català, és perquè jo m'expreso bé en anglès i en català. Llavors, si em diuen que haig d'anar amb una bandera espanyola i cantar en castellà, doncs ho veig curiós, no? Veig que hauria de fer un treball molt exhaustiu per acceptar-ho.
I en aquest cas, llavors, si tu, per exemple, et diguéssim, pots anar amb aquesta que estem sentint, amb la jugular a Suècia?
No es pot.
No pots anar amb la jugular a Suècia?
Pot anar amb una cançó que ja s'ha fet en concert i ja s'ha exprimit.
O sigui, hauria de ser un tema nou.
Hauríem de fer un temita nou, sí.
Tu et veuries fer un tema eurovisiu? sigui el que nassos sigui Eurovisió.
La pregunta és què és un tema Eurovisió.
No se sap.
Perquè, clar, tu veus Eurovisió i veus una variopinta selecció de penya.
Amb tots vosaltres, Triquel.
Tenemos a Triquel con su
propuesta.
Sí, sí.
El reino de...
Ah, no, de Itàlia.
Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina le da 12 puntos a Triquel.
12 puntos a Triquel. A Triquel seria, no? Triquel.
A Triquel.
Triquel.
I si els... Bueno,
sí, però sí que hi ha una cosa que... jo tinc la impressió que... No la impressió, és una certesa, perquè tu n'has parlat d'això del final d'Eufòria, del que va significar, dels dubtes que et deixa ser una persona que s'ha fet popular també a través de la televisió i d'un producte televisiu. Seria una contradicció per tu?
No, seria una vacuna.
Sí?
Per mi Eufòria ha estat una vacuna de possibles noves experiències. Al final, si vols, si vols menjar i vols viure d'aquest ofici... Has de saber passar pel tubo de moltes coses de les quals en gran part no estaràs d'acord. Ho deia l'altre dia el Tom Holland de la indústria de Hollywood. Un pot estar molt en desacord amb els desequilibris que té una indústria, però ha d'intentar entendre-la en la mesura que pugui canviar-la i viure d'ella. Per què? Perquè si no, al final, un té la seva petita revolució a casa seva, no treu música, no viu d'aquesta indústria, no viu del capitalisme i autosubsisteix en un hort. Que això d'aquí 30 anys em faria il·lusió, però encara estic intentant, doncs, des de dins intentar, doncs, jo què sé, no morir en l'intent de poder viure de la música.
Ah, però tu saps que també és una trituradora, Eurovisió? Hi ha una pila de gent que ha anat allà i sí, que sí. Després ha pensat, buf...
És que és el que et deia, que jo he vist cosetes. Jo, l'únic... El que em refugio ara mateix per anar allà és a Maneskin, Abba i... i Chiquili 4.
I com... Si vas amb això, si vas amb la bandera de Chiquili 4, no sé si Televisió Espanyola estaran contents.
Que vingués la Sílvia Abril allà a fer una coreo i potxa, em semblaria tan icònic. O que el Jimmy Jam em fotés una barretina.
No, ara ja no. Ara ja va saltar una vegada i ja va parar. Ja.
I si el Fitxo era el meu team, què?
Ah, bueno, llavors ja pot ser... Però llavors ja no té gràcia, perquè ell, la gràcia seva era que saltava en llocs prohibits. Si ja li permets l'entrada per saltar... Ja
no voldrà saltar.
No, clar, home.
Sí, potser farà altres coses.
Ah, bueno, això sí.
Que no hem preparat.
El que sí que ha passat és que hem de parlar també d'àmbit Andorra, perquè hi ha uns eurofans andorrans que t'han escollit per representar el seu país a l'OGAE Song Contest, que és una mena de festival d'Eurovisió virtual que organitzen associacions oficials d'eurofans arreu del món. En aquest certamen, per exemple, es proposa cada associació una cançó. Espanya ha triat aquesta d'Aitana. A veure si podem sentir-la.
Y estas ganas no se van.
O Austràlia ha escollit Kylie Minogue. I el Regne Unit ha optat per un valor ara mateix segur, com és... Harry Styles. Llavors vas a competir en l'Eurovisió virtual amb aquests.
Veus, això és... Dius, mira, pot ser divertit.
Per Andorra, en aquest cas.
A mi competir amb Kylie Minogue, que jo amb 3 anys veia el videoclip seu allà amb el Cadillac, allà tot alterna i tot diva, em semblaria brutal.
Tu creus que sí és una referència a Kylie Minogue, diries? No. Per el teu passat?
No és referència, però la ubico molt al moment d'infantesa, no? Com, jo què sé, Robbie Williams i aquesta penya, així com 2000eta, saps?
Escolta, deixa'm tornar al principi que deia. Jo crec que hi ha una pila de gent que encara no ha superat la sorpresa de sentir Jugular o tota la resta del disc. Clar, això forma part d'una feina que tu tenies, diria clar, que no volies que fos ràpida, que és el risc de sortir d'un programa com Eufòria, que hi hagi el camí molt marcat, com va passar en el seu dia amb Operació Triunfo, no? Vas trigar bastant, no?, a trobar fins aquí aquest camí.
Bueno, vaig decidir parar i centrar-me en qui vull que em rodegi, qui és millor, qui em fa millor que em rodegi, i quina és la forma que realment vull expressar la meva música, perquè al final tu... per voler anar ràpid potser t'arrepenteixes al cap de... potser anava 10 anys, però potser en 2 anys ja t'arrepenteixes d'haver no tingut temps per madurar un tema, per valorar-lo, per dir realment això em representa. I vaig tenir la sort de fer això, i al final han fet un equip que els directes m'acompanya, l'equip, el mateix equip amb el que hem fet l'àlbum, que són els meus amics i amigues. I si no fos per ells jo potser ara estaria fet merda. Bueno, jo vaig passar una fase xunga.
Quan?
I, durant el procés de creació de l'àlbum. Jo crec que tota obra que acaba valent la pena passes per moltes fases abans de que surt. O sigui, no sempre és com utopia, no? I camí recte, sempre has de passar com transitar per la por, pels anades i vingudes, per descartar una cosa, per borrar una idea, per començar una de nova, per dubtar de tu mateix, per tenir síndrome de l'impostor, tota aquesta moguda.
La por és això? És el síndrome de l'impostor de potser no sóc suficient o el que he d'explicar no li interessa a ningú?
Bueno, la por és que, jo què sé, que de sobte veus que les coses canvien, que canvia el teu entorn, que de sobte apareix més gent, que hi ha una com una dissonància a vegades entre persona i personatge, i no parlo per mi sinó de tothom. És a dir, fins a quin punt un autor vol que el que surt a l'escenari sigui una representació del que ell és o algo totalment allunyat de lo que ell és. I jo volia doncs tenir molt clar què és el que sóc jo i què és el que em surt més orgànic a mi, i en el meu cas el personatge de la persona m'agradava que estiguessin vinculats i que estiguessin molt a prop. Hi ha altra gent que és experta en, i ho admiro, en generar un alter ego i viure d'aquest alter ego i viure bé, saps?
Però igual és una forma de protecció, no? Crear un alter ego, és a dir, jo ja sé que el moment en què poso el peu fora de l'escenari allò queda fora, i aquesta sobredimensió que hi ha als com ho dius a la cançó, no em sento il·luminat, no?
Sí, em projecto una pantalla però no em sento il·luminat.
Exacte, no? Hi ha una projecció però jo sóc jo o no el que està aquí dalt, no? I algú hi ha una pila de gent que el que va decidir és el personatge està dalt i jo quan baixo sóc jo.
Aquí està. I això és més és que té tota la lògica del món, perquè a vegades veus que depèn de quins inputs, depèn de com veus a vegades el Twitter o com notes que està, quines direccions estem prenent a Occident, no? Com a societat, amb totes les variables i generalitzant a saco. És que és un món que, no, o sigui, joder, que té les seves amenaces i que mostrar-te vulnerable, sensible, obert a tothom és també obrir una diana quilomètrica que et fotin fletxes i que t'enfonsin. I això és un risc que també val la pena prendre. I jo l'he pres. Dic, bueno, mira,
em poso la diana.
La meva obra serà meva, saps? Però a la vegada també afectarà quan amb els baixos que tingui, o un dia de concert que jo tingui un mal dia, em costarà molt sortir de mi mateix, perquè no tinc un personatge que no sigui jo mateix en què refugiar-me, saps? No vull viure absent per ser aclamat. Em projecto una pantalla però no em sento il·luminat. Signa una papeleta vas un metre no em tira. Soc conscient de qui m'explota per darrere i per davant. A vegades parlo bé, tot i està fatal. Soc producte d'un mercat que ve normal. Ara em jutjam.
Fins a quin punt es porta, Triquill, que passar d'un dia ser un anònim de cop, ja no només que et coneguin, sinó la possible pressió, que no sé si te l'has tret de sobre, de dir que hi ha gent, a més molt jove, que em poden agafar com a referent, pel que sigui, potser per les idees, per la manera de cantar o per creure, o fins i tot per l'estètica. Això es treu de sobre, aquesta pressió, o no?
Un ha de saber no viure condicionat per aquesta pressió, però ha de saber tenir-la en compte. I he vist molta gent que l'ha deixat de tenir en compte, ha deixat de saber el privilegi del que tocava i ha actuat sense considerar, sense saber el que deies abans, no? De cap on, d'on vens i cap on vas, no? I jo doncs, intento considerar-ho, però de manera com equilibrada, no? No obsessionar-me en què és el que la gent espera de mi o què és el que jo sóc responsable de la gent, no li devem res a ningú, però a la vegada també, doncs no sé, tenir una mica d'autoconcepte, intentar doncs, tenir una mica de consciència crítica no està de més.
A l'hora de crear el disc, bàsicament aquesta mateixa cançó és una cançó crítica, és una cançó dura fins i tot, et diria, no? Però com les vas crear? És a dir, com una mena de, i no sé si ara continues fent-ho, si estàs creant cançons, sí, com una mena de un moment en què sento una cosa i l'expresso gairebé com una poesia, i llavors la música va apareixent després, o hi ha algú altre que t'ajuda també a l'hora de construir-ho, com es fa això?
Va per fases, a vegades he tingut fases en què em centro molt més en la producció del tema, no? Una instrumental, em fa un instrumental que tingui certs elements, que tal, i després ve la lletra o venen les melodies, i a vegades el procés contrari, a vegades la lletra està feta fa mesos i de sobte li trobes una utilitat, però li trobes un ritme i una melodia. Normalment sempre són pensaments, o sigui, sempre com també generalitzant a saco, perquè tampoc m'agrada fer-ho, perquè crec que, no sé, depèn molt, però com que tinc la vessant més racional i més d'escriptura crítica, observativa de lo que no em sembla bé que em rodeja, que seria una mica com quan el teu cervell té ansietat, i l'escriptura més hedonista, passional i carnal, que és la més impulsiva, la que no t'has de pensar tant i la que surt de les vísceres. I tant una com l'altra crec que són necessàries.
I en aquest sentit conviuen?
i conviuen, i has de saber, doncs mira, quan deixes entrar una o una altra. I a vegades surt una que és també lícita, i més, podrien haver-hi, però en el meu món, que a vegades és més banal, o més intentes sortir d'aquest punt racional o creatiu d'ego, de dir, és que és el que tinc dins, jo, i crees amb uns pretextos molt diferents, i això també mola molt per sortir zona de confort.
Bueno, i que a vegades la música també es pot partir del punt de vista de que és pura diversió.
També.
No?
També. Però, bueno, també qui feia cançó protesta en el seu moment, o qui parlava d'una ruptura, o de la mort d'una persona que estima, o de la injustícia de cert sistema, doncs en aquell moment també estàs fent música per patir-la, saps? Però el moment en què aquesta cançó tu la toques o la cantes o la projectes d'alguna manera i et transforma enèrgicament, és que algú està passant allà que val la pena, que s'ha d'escoltar, que és preciós, i jo crec que és l'art de la música i del cinema.
Com ha estat la temporada estiuenca, anant a tots aquests festivals, concerts per tot arreu, fins i tot a casa, no?, a Sant Quirze?
Clar.
Com ha sigut això?
Preciós, i com et deia, hi ha dies i dies, perquè com que jo, el que et deia, no em puc deslligar massa de la persona que acaba sortint a l'escenari, doncs hi ha dies de tot tipus i de tots colors. Però, bueno, en general l'hem anat com quan tens un quadre allà que no el vols acabar el primer dia i el vas retocant i vas traient coses i vas tornant a pintar i fas un tachot i tal. És molt perillós, però el nostre directe l'hem anat construint poc a poc també perquè els timings han sigut els que han sigut. I un creixement orgànic de... estar tots aquests festis, jo crec que el natural, orgànic, hagués estat que hagués significat un curro de 10, 15, 20 anys, no? I a nosaltres que ens ha passat en 3, 4 anys que hem passat de fer concerts de superminoritaris a de sobte veus a Igualada que havia com 10.000 persones, al Canet Rock, a Cruïlla, en plan a Sant Quirze a casa, no? Que toques a casa, és com totes aquestes coses, tots aquests inputs venen tan concentrats i venen tan de cop que a vegades penses, quina por, espero que no estiguin venint tot de cop perquè també marxin tots de cop.
A l'hora de la música, tu passes pitjor o millor en un escenari o quan estàs pensant en aquesta música?
Pues depèn, també, perquè... A veure, a mi m'agrada molt l'estudi, i a mi m'agrada molt produir i estar al costat de la compo, de l'escriptura, de produir un tema. Normalment veus les dinàmiques creatives i són com els equips de treball, no? Hi ha uns en què hi ha més fluïdesa d'idees, tens més llibertat de compartir, encara que sigui una tonteria, llibertat de donar vergonya aliena i que et puguin donar un feedback i dir, ei, podries fer un vers millor, saps? En plan, tot això és algo que estàs tota la vida aprenent-ne, no? I en canvi l'escenari sí que és aquest punt de bueno, sensació d'adrenalina, d'èxit, de emocions extremades, no? De que si el concert al final també la nostra música, l'àlbum que hem fet, doncs ens agrada que passi per diferents estats emocionals, doncs el directe també és un plasma d'això. I veus que també el públic ho rep així, no? Però bueno, sí.
Estàs fent música ara?
Sí, estem fent música, no parem. No hem parat de fer música.
Es pot fer això, combinat amb tants concerts?
És que no sé fer una altra cosa. O sigui, és que crec que el meu... O sigui, crec que ser un romàntic d'això és també no saber viure sense això. I potser estic passant-me massa temps pensant i fent i construint per la música, però és que és el que sento que he vingut a fer en aquest món. És el que més em motiva i el que més m'ajuda.
Des de quan ho sents, això?
Des de fa molts anys. I el dia que vaig, com, perquè sempre hi ha la part tècnica, no? I quan ve una persona i t'ensenya la part tècnica o t'ensenya que tot això que tens al cap és possible, tot el que has anat veient tu al llarg de la teva vida ho pots projectar i ho pots construir i pots generar un ambient creatiu a través d'això, és brutal. I parlo de música, però parlo de cine, parlo d'escriure un llibre, parlo de fer una obra de teatre, parlo de fer un discurs inclús polític, parlo de cuinar. O sigui, tot procés creatiu, et passes la vida desitjant i sentint que hi ha una part de tu que t'està demanant fer-lo.
O sigui, però t'he d'imaginar com un nen que agafava el pot de la dutxa, del sabó, i reproduïa algú cantant en playback?
No, era més un nen que observava, em ratllava i després raonava i inclús... com no sé, com que sempre em deien, tio, estàs com el loro de coses, i crec que això també és el punt de...
El loro de coses?
Bueno, com que estàs... No, que observava molt, que em fixava, que reflexionava, que entenia, que a la vegada la música, com que també fa això, i molts autors busquen fer això i necessiten fer això, doncs jo també ho podia percebre, no? I quan hi havia aquest factor, doncs el detectava i era com... Aquesta inquietud estava allà, saps? No era tant al punt que potser haurà tingut una altra persona de popstar d'estar a la dutxa cantant temazos, saps? Que també, saps? Però era més aquest punt de... Necessito dir-ho, saps?
Jo recordo la final d'Eufòria que vas fer, Adrià Puntí, que vaig pensar... Ostres, em sembla molt significatiu. És una cançó que em sembla preciosa, és una de les meves referències absolutes de la història de la música d'aquest país. Però clar, el propi personatge, la seva pròpia trajectòria, la seva pròpia música, vaig pensar, bueno, està enviant un missatge també.
Està, joder, però bèstia, bèstia. I bueno, és un referent també, com t'he dit, el Manolo.
O com sí, ara estàvem veient per la tele Manolo García i deia, hòstia, que bo que és aquest tio.
Sí, l'admiro i el respecto pels seus principis i per com defineix el que creu que ell, per ell és la música. Ho trobo preciós, ho trobo preciosíssim.
I en el cas d'Adrià Puntí?
I en el cas d'Adrià igual, trobo una genialitat, trobo una forma d'estructurar versos i de composar com molt, molt pròpia, i trobo un imaginari molt propi i una persona que evidentment al pas del temps pues, ens afectarà a tots, no? Però com, joder, que també m'agradaria tenir una conversa així com, saps? En plan, conèixer-lo bé, saps?
Mira aquesta cançó. Comissària sou, no hi ha un empam de net. Bueno, és la música fins a les últimes conseqüències en el cas d'Adrià Puntí, no?
Clar, i el món,
I el món.
Ens passarà factura a tots, siguis músic, siguis oficinista, siguis policia, o siguis... qui siguis. El crec que aquest món, si estàs connectat a ell, pues et genera coses i no, molts cops no són aquestes idíl·liques que penses que hauran de ser quan ets petit.
Per cert, he de dir un parell de coses. La primera, que el Triquell el podreu veure al concert de RAC 105 de la Mercè, és un dels grans caps de cartell. El cartell és espectacular, o sigui, de la setmana que ve és espectacular qui vulgui anar-hi. I la segona cosa és que l'altre dia també la gent de l'equip, que després en parlarem, van anar a una, no sé si d'exposició, xou, etc, això que fan a l'Ideal de Tutankamon, i clar, van a la, bueno, aquesta experiència immersiva de Tutankamon que es fa a l'Ideal del Poble Nou, i de cop senten:
aquí és on descansaré durant milions d'anys perquè tothom em recordi.
La veu de Tutankamon és Triquell.
Sí, que fora. Sóc el fora. Li dic a la geladeria, jo, xiringuito gelats, és bo que fem, bueno, és un...
El tio Che.
Claro,
que és extraordinari.
Sí, del programa. I la persona que m'explicava el gelat em va posar en context. Era un gelat que literal et transporta a Egipte. I em va dir, ¿quieres que te cuente el helado? ¿Quieres un helado? I dic, claro. Soy Tutankamón, saps? Crec que en ma vida he dit, soc el Triquell, però he dit més soc Tutankamón que soc el Triquell.
Què tal se sent sent Tutankamón?
Bueno, va ser molt maco perquè evidentment jo venia d'això de fer una petita formació en interpretació i doblatge, crec que aquest és màgic, i fer-ho, doncs, bueno, jo recomano a la gent que hi vagi, perquè és un espai privilegiat, i tenir un lloc on es fan aquestes coses aquí a Barcelona és realment maco.
T'agradaria fer coses de doblatge per això, no?
Sí, bueno, mira, això, aquí estem. I realment ha quedat guapo. O sigui, no és la Lola Índigo fent a Lola Bunny.
Oi, sí. Space Jam, calla, molt grosa.
És algo que s'ha fet amb amor i que, joder, que qui treballa amb la veu, doncs també pues poden passar aquestes coses, maco, tio.
Doncs sí, mira, sí. Si a banda de sentir-lo cantar voleu sentir-lo convertit en un autèntic faraó, sí, doncs cap al Tutankamon.
Bueno, i també volia dir que ahir vaig estar al Festival U22,
sí,
està fent-se la Fundació Joan Miró, i el curt en el que vam treballar amb l'equip creatiu, que també moltes persones s'han involucrat en el meu projecte, en el, sí, projecte Triquell, doncs està a la final, en plan que està la selecció oficial de curs, i potser, doncs, no sé, el diumenge farà una projecció, cine a l'aire lliure, i he fet el disseny sonor.
Que bo! Sí, estàs a totes ara mateix, eh?
Sí, clar, he fet el disseny sonor d'un curt que ahir el vaig veure i em va impactar com més que mai, i és de l'Adela, de l'Èlia, de la Sofia, gent que ha treballat en el meu projecte, és com que estic superorgullós, i és algo que no s'ha dit tant, però també molaria posar-li ull a molt el cine que hi ha aquí, que, ojo.
Doncs el curtmetratge el podreu comprovar al seu art també del Triquell. Avui mateix serà a l'Ulisses Fest de Premià de Dalt, i dissabte que ve al concert de la Mercè de RAC 105, si voleu anar-lo a veure a l'Ideal convertit en Tutankamón, doncs allà també el trobareu.
O a l'U22.
O a l'U22. Triquell, moltíssimes gràcies, un autèntic plaer.
Igualment, Xavi.
12:57, ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Una bona formació és l'impuls d'un país. Per això, la nostra formació professional és moderna, flexible i innovadora, perquè s'adapta a les persones i a nous reptes.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Perquè em permet dia a dia millorar la meva formació.
Perquè ara sí, la formació professional, l'empresa i la societat estan connectades. Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Culer, l'equip et necessita més que mai. Vine a l'Estadi Olímpic avui a les 9 de la nit a veure el Barça-Betis i fes costat a l'equip en el pròxim partit de Lliga. Aconsegueix un 40% de descompte comprant l'entrada a la web del club amb el codi RESIDENT. Entrades a partir de 27 euros.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
Canelons de carn premiats pel seu sabor, ara per 1,19, t'estalvies un 25%. I filets de pollastre per 2,59, t'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
1, 2, 3. Només 3 dies.
Ni un de més.
Per emportar-te un 25% de descompte en totes les cerveses.
A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés.
Un 25%.
I en totes les cerveses.
Per una compra superior.